Bona tarda, avui és divendres 3 de novembre i ja passen 6 minuts de les 7.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bona tarda. Fins fa pocs minuts, la Nacional 240, al seu pas per Montblanc, ha estat tallada. Des del voltant de 6:15 de la tarda, desenes de persones han impedit la circulació per aquesta via, demanant així l'alliberament dels consellers de la Generalitat que han estat enviats a presó aquesta setmana i també del vicepresident de la Generalitat. Per tot plegat, desenes de persones han reivindicat aquesta tarda, tallant la Nacional 240, l'alliberament del que consideren aquests presos polítics. És una de les notícies més importants, més destacades d'aquesta jornada del 3 de novembre, però de fet també és una jornada amb moltíssimes reaccions a aquests empresonaments, perquè d'altra banda també ahir a Montblanc centenars de persones, unes 700, es van concentrar a la plaça Major per demanar l'alliberament d'aquests membres del govern català. De fet, un govern cessat, segons el govern espanyol. En tot cas, reaccions en el món local, que ara mateix també a les 7 de la tarda s'estan reproduint altra vegada davant dels ajuntaments, en aquest cas davant de tots els ajuntaments de la Conca de Barberà. Reivindicacions per aquests empresonaments. Avui explicarem les principals reivindicacions que s'han produït a la Conca de Barberà, però també parlarem d'altres notícies de la jornada d'avui, de l'actualitat més propera a la comarca. Perquè Montblanc viu un cap de setmana gastronòmic amb el desè aniversari de Safrània. Ja ha donat el tret de sortida, de fet, aquest divendres el dona amb un sopar que donarà d'aquesta manera inicia la desena edició de Safrània. Una proposta cultural que tot seguit coneixerem, però també d'altres, com per exemple el Festival Internacional d'Orgues de Poblet, que arrenca també aquest dissabte la seva cinquena edició. I avui també els explicarem que l'atur a la Conca de Barberà ha crescut un 8% durant aquest mes d'octubre. Són notícies d'aquest divendres 3 de novembre. Benvinguts.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Desenes de persones han tallat aquesta tarda la Nacional 240 al seu pas per Montblanc contra l'empresonament dels consellers de la Generalitat. Prop d'un centenar de persones han tallat aquesta tarda la Nacional 240 a l'altura de Montblanc per reclamar l'alliberament del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i 7 consellers del govern català empresonats des d'ahir i també dels líders d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. L'acció s'ha produït pocs minuts després de 6:15 de la tarda, quan desenes de persones han ocupat la carretera amb crits de llibertat i amb dues pancartes en què també es podien llegir les mateixes reivindicacions. La concentració s'ha allargat fins a 6:45 de la tarda. Els manifestants s'han aplegat al centre de la carretera entre el quilòmetre 36 i 36,5 i han impedit el pas de vehicles i camions. Les cues han estat de prop d'un quilòmetre. En pocs minuts s'han generat cues de centenars de vehicles en ambdues direccions, ja que el tall de la via també ha afectat l'accés a la P2, a l'autopista en direcció Lleida des de la Nacional 240. Al voltant d'un 6:45 del vespre s'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra que han identificat a un dels representants del Comitè de Defensa de la República de l'Espluga, que en aquest cas s'havien mobilitzat en aquesta concentració, i tant els Mossos d'Esquadra com la policia local de Montblanc han desviat el trànsit per l'interior del municipi fins que s'ha restablert la circulació per la Nacional 240. Com dèiem, al voltant de 6:45 de la tarda s'ha tallat i fins pràcticament 6:45 no s'ha tornat a reobrir el trànsit. És una de les reivindicacions, tot plegat després de l'empresonament, com dèiem, del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i també de 7 consellers del govern català. Reivindicacions a la Conca de Barberà, però aquesta no ha estat la primera i tampoc l'última. Bé, perquè ben aviat es va conèixer aquesta notícia de la decisió de la jutgessa d'enviar aquests polítics catalans a la presó, doncs el món local també es va organitzar per sortir al carrer. I ahir ho van fer unes 700 persones a Montblanc per reclamar, com dèiem, l'alliberament del vicepresident de la Generalitat i llavors dels 8 consellers que van passar la nit a la presó, 7 dels quals encara la passaran, perquè hem de explicar que Santi Vila doncs, ja ha abandonat aquesta presó pagant la fiança. També es reclamava l'alliberament dels líders d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana amb crits de llibertat. Altra vegada, centenars de persones sortien al carrer en contra de l'ofensiva judicial de l'Estat espanyol. Una reivindicació a la capital de la comarca perquè, de fet, les d'ahir van anar en aquest ordre, tot plegat en les capitals de cada comarca davant dels ajuntaments d'aquestes capitals. Es van reproduir aquestes manifestacions, com dèiem, després que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, dictés presó sense fiança per als membres del govern català cessat pel govern espanyol, els quals els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Una reivindicació que aquesta tarda, de fet, des de fa uns minuts s'està reproduint també a les portes de molts ajuntaments de la comarca, perquè a les 7 s'havia programat una altra manifestació amb la mateixa sintonia i amb la mateixa reivindicació. Tot plegat són les respostes del món local a aquests empresonaments que es van dictar ahir, com dèiem, per ordre de l'Audiència Nacional.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Canviem de tema en l'actualitat, però també els parlem en perspectiva comarcal, perquè la Conca de Barberà tanqueta el mes d'octubre amb 42 aturats més respecte al setembre, el que suposa un creixement del 8,5% de l'atur a la comarca. Com és habitual en aquesta època de l'any, el nombre de persones inscrites a les oficines d'ocupació ha crescut aquest octubre a la Conca, registrant 849 persones aturades. Sarral ha estat el municipi que ha registrat un creixement més alt, amb 9 persones sense feina aquest mes respecte l'any passat. Per tant, és el balanç en què ha augmentat aquesta dada de l'atur a Sarral. És el municipi en què ho ha fet amb un major nombre, la variació ha estat més alta. El segueixen l'Espluga de Francolí amb 7 persones més aturades respecte al setembre i Montblanc amb 6 persones. En només 3 municipis de la Conca, l'atur ha disminuït aquest mes. És el cas de Blancafort, amb 4 persones menys, Barberà de la Conca, amb 3 persones, i Rocafort de Queralt, amb una persona que ha sortit de les llistes d'aturats. Pel que fa als altres municipis de la comarca, a Pira l'atur ha crescut aquest octubre amb 5 persones més, mentre que a Vimbodí i Poblet són 3 més els aturats registrats aquest octubre. Santa Coloma de Queralt, Savallà del Comtat, Solivella, Vallclara i Vilanova de Prades són municipis en què la variació respecte al mes anterior és de 2 persones. Només hi ha un aturat a Conesa, Les Piles, Pontils i Senan. A Vallfogona de Riucorb només hi ha una persona aturada. Dèiem que a Conesa, Les Piles, Pontils i Senan hi ha hagut un aturat més respecte al setembre. I d'aquesta manera també es mantenen les dades respecte al setembre a Vallfogona de Riucorb, com dèiem, perquè només hi ha un aturat. Tampoc han variat les dades a l'atur a Forès i a Llorac. Són en tot plegat aquest balanç d'ocupació que s'ha fet públic justament aquest divendres de les dades de l'atur corresponent al mes d'octubre. Per tant, a la Conca de Barberà el balanç ha estat positiu en el sentit que ha augmentat l'atur a la comarca amb un 8,5%. I en plan ja cultural, Montblanc viurà del 3 al 5 de novembre la 10a edició de Safrània, una mostra gastronòmica que reunirà productors i restaurants de la Conca de Barberà i d'altres punts de Catalunya a l'antic convent de Sant Francesc. La fira arrencarà divendres amb la ballada, volíem dir, 4 més 5 a taula, un sopar que inclou gastronomia, vi i la música del grup local Leitmotiv. Es tracta d'una de les novetats de la programació d'enguany i està organitzada per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Conca de Barberà. Dues propostes destacades. D'una banda, la que aproparà el mediàtic Carles Xuriguera per encapçalar un recorregut vitivinícola en forma de tast en què hi participaran diferents productors de vi de la comarca. Un tast de vins que, de fet, ja ha exhaurit les entrades, és a dir, que ja no s'hi pot apuntar ningú més perquè les inscripcions estan totalment plenes. Ho hem conegut aquest matí de, doncs, com es explicava, una de les tècniques de l'àrea de turisme de Montblanc i també el mateix Leandre Romeu, responsable de la Conca 5.1. D'una banda, aquest recorregut que serà dissabte al vespre, però de l'altra també, tant dissabte al migdia com diumenge, es celebrarà una vermutada popular i musical amb la participació de 4 productors. Dissabte s'acompanyarà amb les actuacions de Joan Pau Jàvega i a Palanque, mentre que diumenge la música la posaran Javi Nuez i Gemma Humet. Per tant, propostes musicals i gastronòmiques que, en aquestes dues que els repassàvem, són propostes que programa la Conca 5.1, però també altres propostes de la Safrània que ara tot seguit detallem. I és que l'edició d'enguany també comptarà amb la presència de 20 gastrobloggers reconeguts que difonen continguts relacionats amb el món de la gastronomia a les xarxes socials. Qui són els gastrobloggers? Doncs persones que a través de les xarxes socials publiquen continguts relacionats amb el món de la gastronomia, recomanacions, crítiques gastronòmiques i d'alguna manera són prescriptors de propostes gastronòmiques i d'aquesta manera participaran en l'edició desena de Safrània. En el marc d'aquesta visita dels gastrobloggers, José María Toro, del Bloc Hedonista, farà una ponència dissabte a la tarda també relacionat amb tot plegat aquesta activitat a les xarxes socials. Més propostes perquè els cuiners joves també seran protagonistes de Safrània 2017 perquè dissabte al matí participaran al concurs televisiu, volíem dir, el participant del concurs televisiu MasterChef Junior, Lluc Calls, farà una demostració de cuina per infants. Per tant, aquest participant del concurs televisiu també s'afegeix a la programació de Safrània i oferirà aquest taller, que no serà l'únic perquè a la tarda coordinarà un taller de piruletes de xocolata junt amb el jove cuiner montblanquí Joan Uller. Per tant, la cuina infantil també tindrà un lloc en la programació de Safrània. Durant tot el cap de setmana es faran altres activitats, altres tallers, com per exemple el taller de dissabte a càrrec d'aromis de la Conca per anar a collir flor de safrà i continuar el procés d'esbrinat a la fira. Per tant, es podrà collir aquesta flor, es podrà anar a un hort i d'aquesta manera doncs es podrà conèixer aquest procés. També hem conegut aquest matí que un altre dels tallers, que era una sortida per anar a buscar bolets, s'ha hagut de suspendre per la falta de bolets. Per tant, notícies negatives i també al final el testimoni d'una mala temporada de moment de bolets. Però altres propostes també dins del marc de Safrània, per exemple, la cooperativa Aresta de Santa Coloma de Caral explicarà com elaborar magdalenes veganes amb farines vegetals locals. Diumenge també hi haurà un taller infantil de mandonguilles amb la xarcuteria i carnisseria Cala Cova de Vimbodí. Com cada any, diversos cuiners de la comarca i de més enllà tindran protagonisme a la cuina central i explicaran com en els seus restaurants utilitzen productes de proximitat. Entre aquests, doncs com és lògic, el safrà, que de fet és qui bateja aquesta mostra gastronòmica. A un preu de 6 euros es podran adquirir els tiquets que donaran dret a 5 degustacions gastronòmiques de vins i caves o licors, segons decideixi el visitant. Al preu de 1 euro es podran adquirir copes a la taula d'informació i de 2 euros als tallers per participar als tallers infantils. L'horari de Safrània és el dissabte de 11 a 3 de la tarda i també de 5:45 a 10:15 de la nit. I el diumenge a les 11 del matí fins a les 3 de la tarda. Podeu consultar, si voleu, la programació d'aquesta desena edició de Safrània a esplugafmradio.cat. Per tant, si voleu estar més al dia de totes aquestes propostes, tenim un lloc per conèixer totes aquestes activitats i tallers que s'han programat aquests dies per celebrar la desena edició de Safrània, la fira que, de fet, tancarà la programació de tardor de Montblanc. I ara un parell de notes breus que també hem de conèixer aquest divendres 3 de novembre. D'una banda, avui a 6:45 de la tarda es farà un acte en record a Lluís Carulla i Canals. Serà al Museu de la Vida Rural, com dèiem, a les 7 de la tarda en l'aniversari de la mort d'aquest esplugui Lluís Carulla i Canals. Per tant, es farà així un acte de commemoració, un acte solemne per celebrar, recordar l'aniversari de la seva mort. Tot plegat, com dèiem, a les 7 de la tarda d'aquest divendres 3 de novembre al Museu de la Vida Rural. I avui també els expliquem que aquest cap de setmana tornen aquestes visites guiades a la Conca de Barberà, visites poble a poble i gratuïtes. Aquest dissabte serà el moment de visitar Barberà de la Conca, una visita guiada que doncs, començarà al matí, a les 11 del matí, i de fet es poden fer, són gratuïtes i les places estan limitades, màxim de 25 persones. Cal fer la inscripció prèvia i els diem que es tancaran el mateix dia abans de cada visita, a les 2 del migdia, i per tant doncs, teniu temps fins avui a les 2 del migdia per inscriure-vos en aquestes activitats que estan organitzades pel Servei de Turisme del Consell Comarcal de la Conca de Barberà dins de la campanya de tardor La Conca de Barberà, poble a poble, i són possibles gràcies a la col·laboració i participació dels ajuntaments participants. Aquest dissabte serà el moment de visitar Barberà de la Conca, una visita que començarà a les 11 del matí i acabarà a la 1 del migdia.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Per exemple, si voleu saber més detalls d'aquesta proposta, també la podeu conèixer a l'apartat d'agenda de l'Espluga FM Ràdio al portal web a esplugafmradio.cat. I els explicàvem en començar que la recollida de fracció orgànica a la Conca de Barberà ha guanyat pes a la comarca aquest tercer trimestre i ha augmentat un 9%. Bé, ja s'han fet públiques les dades de l'informe trimestral de producció de residus municipals de la Conca de Barberà, corresponents a aquest tercer trimestre del 2017, i les dades són positives perquè hi ha hagut un augment del 9% de la matèria orgànica. Per tant, és positiu pel que fa a la selecció de residus. Mireu, durant aquest trimestre del 2017, el tercer trimestre, s'han recollit un total de 3.000 tones de residus sòlids urbans a la comarca, i si es compara aquesta xifra, per exemple, amb els quilograms recollits durant el mateix període del temps durant el 2016, veurem que s'ha mantingut la generació total de residus. Però, com dèiem, hi ha una dada destacada, que és l'increment de la recollida selectiva de matèria orgànica en un 9%. Això significa que es continua amb la tendència del 2017, on es mostra que les campanyes de sensibilització estan tenint bons resultats perquè està creixent la recollida selectiva d'aquests residus, de la fracció orgànica. També es pot destacar l'increment de la recollida de vidre, també gairebé a prop del 8,5%, i dels envasos amb un 5,30%. Per tant, la recollida selectiva a la Conca de Barberà va millorant, i com saben també aquí a l'Espluga FM Ràdio ens en van fer ressò d'aquestes dades perquè se situa al voltant del 50% de recuperació dels residus, una dada que, de fet, per quantificar-la en el conjunt de Catalunya, és, de fet, la xifra que l'Agència Catalana de Residus marca com a mitjana a aconseguir de cara al 2020, el 50% de residus doncs reciclables. En aquest cas, la Conca de Barberà ja compleix amb aquest percentatge. Malgrat tot, doncs, com vam explicar, segueix creixent l'impost i les tarifes de selecció de residus, sobretot, és que penalitzen tot el que s'aboque en el contenidor de rebuig. Per tant, aquestes penalitzacions que arriben del Consell Comarcal abans es remunten, com saben, a les multes que aplica l'Agència Catalana de Residus, i al final es tradueix en aquests augments de l'impost de recollida selectiva de residus, que, com vam explicar aquí a l'Espluga FM Ràdio, aquest 2017 s'ha aprovat un creixement, doncs, en alguns casos superior al 6% a la Conca de Barberà, que s'aplicarà a partir del 2018. Per què? No perquè la recollida es faci pitjor a la Conca de Barberà, sinó perquè les dades de la recollida del que és matèria que al final es llença en el contenidor de rebuig, doncs encara segueixen sent força altes, i aquestes tones de rebuig són les que l'Agència Catalana de Residus penalitza, i hi ha unes penalitzacions que de fet aniran creixent en els propers anys. Per tant, les campanyes de sensibilització per fer millor la recollida selectiva segueixen en marxa, perquè doncs, com més residus es llencin al contenidor de rebuig, més cara serà la recollida selectiva, i per tant més seguirà creixent aquest impost de la recollida de residus.
més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Bé, a tot plegat d'aquesta recollida de residus, d'aquests impostos, a esplugafmradio.cat us en vam informar. Per tant, si voleu ampliar aquesta informació, podeu fer-ho al portal web de l'emissora. En qualsevol cas, avui en aquest informatiu diari els explicàvem aquesta dada positiva, l'augment d'un 9% de la recollida de fracció orgànica en aquest tercer trimestre a la Conca de Barberà. Per tant, un balanç positiu, sobretot seguint aquesta tendència del 2017 pel que fa a la recollida selectiva. De fet, incrementa també en el vidre i la fracció d'envasos. Per tant, dades positives pel que fa a la recollida de residus a la Conca de Barberà. Continuem amb d'altres notícies. Ara ens separen 7 minuts ja de 2:15 i el que volem fer és repassar propostes culturals per aquests dies a la Conca de Barberà. Bé, com ja dèiem justament en l'informatiu diari d'ahir dijous, aquest dissabte arrenca el Festival Internacional d'Orgues de Poblet. És ja la seva 5a edició i està tot a punt perquè comenci aquest festival. Avui en el programa Punt de Mira hem pogut parlar amb el portaveu d'aquest Festival Internacional d'Orgues, el Pep Gorgori, i n'hem ampliat aquesta informació per conèixer una miqueta més quines són les propostes que aquest any, en la 5a edició, es podrà descobrir en aquest Festival Internacional d'Orgues de Poblet. D'entrada, que enguany tota la música, l'eix central estarà enfocat en homenatge a Johann Sebastian Bach. Repassem el que coneixem, aquestes notícies relacionades amb el Festival d'Orgues de Poblet, 5a edició i que arrenca justament aquest dissabte amb el concert de l'organista italiana Giulia Ricci, que oferirà un concert relacionat amb la figura, com dèiem, de Johann Sebastian Bach, i els mestres que el van influir doncs seran tot plegat els protagonistes d'aquest primer concert del Festival Internacional d'Orgues de Poblet. De fet, el músic alemany, com dèiem, serà un dels protagonistes de l'edició d'enguany perquè la seva obra serà el nucli dels tres concerts que es celebraran en aquest festival internacional. De fet, el primer serà aquest dissabte, 4 de novembre, i el següent seran el 18 de novembre i el 25. Un festival internacional d'orgues que avui hem volgut conèixer de la mà de Pep Gorgori, portaveu del festival, i que de fet destaca bé l'excepcionalitat d'aquestes propostes. Assegure que els artistes són reconeguts i d'aquesta manera el festival aconsegueix distingir-se de la resta de propostes al territori català i, de fet, també a la península. Un festival internacional que, per tant, apropa a Poblet artistes internacionals.
Tres organistes internacionals, molt poc habituals en les nostres cartelleres, en les programacions del país. És el que ens agrada més, portar gent que està tenint unes carreres espectaculars a tota Europa i que aquí no són habituals, segurament perquè no hi ha tants orgues on puguin demostrar les seves habilitats i el seu repertori, que en aquest cas és, ja us dic, molt focalitzat en el barroc.
Escoltàvem a Pep Gorgori, portaveu del festival, qui es referia justament a l'orgue de Monestir de Poblet, que és l'orgue Metzler de la Basílica, i és un instrument creat específicament pensat en la interpretació d'aquest repertori de Bach, perquè està doncs inspirat en els orgues barrocs alemanys i francesos, amb l'objectiu de recuperar fidedignament els instruments que va conèixer el mateix Bach. Per tant, està pensat aquest orgue per reproduir el repertori d'aquesta música barroca, sobretot la de Johann Sebastian Bach, que per això doncs en aquest 5è Festival Internacional d'Orgue serà l'eix musical, l'eix central d'aquests tres concerts. Pep Gorgori també destacava la particularitat d'aquest orgue, que de fet assegura que és el reclam de tots aquests artistes que any a any assumen aquesta proposta musical a Poblet.
Doncs precisament és donar vida a un orgue que és molt especial. Jo diria que és únic a la península ibèrica, en primer lloc perquè és l'únic que està construït per un mestre organer suís, que és el Metzler, que és un especialista en orgues del barroc, per tant és un instrument que no es pot sentir en lloc més ni de Catalunya ni d'Espanya. A més, està molt ben integrat amb l'entorn, amb l'acústica, està molt ben trobada la sonoritat d'aquest orgue, i per tant és una oportunitat per apropar el repertori de música d'orgue, no només sacra, perquè hi ha un repertori molt més ample, amb un instrument punter dels millors que hi ha per a aquest repertori.
Bé, el festival, com hem explicat, arrencarà aquest dissabte amb el concert de Giulia Ricci, que interpretarà obres de Lübeck, Böhm, Brahms i el mateix Bach, de manera que posarà de manifest tot plegat a la impremta d'aquests tres primers compositors que van deixar sobre l'últim, sobre Bach, perquè, com dèiem, l'eix central és Johann Sebastian Bach, però també hem dit que es repassarà la figura dels professors que van influir aquest compositor alemany. Bé, Giulia Ricci, nascuda a Itàlia, participarà doncs en aquest Festival Internacional d'Orgues, però té darrere un palmarès força important en premis internacionals, nacionals. De fet, ha guanyat molts concursos nacionals, com per exemple el concurs nacional de Johann Sebastian Bach i molts altres internacionals, europeus. Per tant, Giulia Ricci, que és una artista important en aquesta escena musical dels orgues, i assumeixi en aquesta edició del Festival d'Orgues del Monestir de Poblet. Bé, de tot plegat n'hem pogut parlar aquest matí amb Pep Gorgori, que és el portaveu del festival, el programa Punt de Mira, i aquesta informació del Festival d'Orgues de Poblet en la seva cinquena edició la podrem ampliar també al portal web, com alhora recuperar l'entrevista amb el portaveu del festival. Bé, aquestes són les propostes, els continguts també de l'actualitat d'aquesta jornada del divendres 3 d'octubre aquí a l'Espluga FM Ràdio, i de fet, 3 de novembre, perdoneu, a l'Espluga FM Ràdio. Avui els hem repassat l'actualitat i també aquestes propostes culturals que de fet també centren el punt de mira de les notícies i la informació d'aquests dies a la comarca. De tot plegat en seguirem parlant en les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio, com sabeu, de dilluns a divendres a les 11 i a les 7 de la tarda l'informatiu diari, i demà dissabte i també diumenge l'informatiu cap de setmana.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Per tant, aquí tanquem el repàs de l'actualitat d'aquesta jornada. Abans, però, repassem la programació d'avui divendres a l'emissora, i és que a les 12 del migdia tornarem amb propostes culturals amb el programa Terra de Festa, l'espai de l'Espluga FM Ràdio, per destacar la cultura popular de la Conca i del Camp de Tarragona. Avui, especial interès, per exemple, amb la trobada amb la Diada Gegantera que es viurà a Montblanc aquest cap de setmana, i en parlarem amb ells, amb els membres dels gegants de Montblanc. Tot plegat de la mà de Jordi Robert, qui encapçala aquest programa, i avui ens aproparà altres propostes folklòriques i de culturals per aquests dies al Camp de Tarragona. A les 8 del vespre, les propostes seran musicals ja de la mà de Sergi Esparza amb el programa El Sorollari, que descobrirem doncs músics que segurament no hem escoltat mai, i un dia més també amb les seccions habituals, com per exemple la secció del CRAC amb la conversa amb un alumne o alumna de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga. A les 9 del vespre, altra vegada, l'actualitat, en aquest cas només en un minut, el dia en un minut, per resumir la jornada, i després el conte infantil en anglès amb Jill Haywood serà tot plegat a les 9 del vespre. I a la nit també, aquest divendres, és dia de festa, per tant, a l'Espluga FM Ràdio, sessió d'un DJ destacat de la comarca. Avui és el torn de DJ Minitags, a les 11 de la nit. Per tant, aquesta és la programació per aquesta jornada a l'Espluga FM Ràdio. Gràcies un dia més per haver confiat en nosaltres, per haver sintonitzat el 107.4 i esplugafmradio.cat. Ja ho saben, per seguir l'actualitat, també es poden mantenir informats a l'Espluga FM Ràdio, al portal web i a la mateixa sintonia. I tornem demà, llavors serà amb l'informatiu cap de setmana, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. Moltes gràcies i que passin un bon cap de setmana. Fins aviat. Adeu-siau.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Saps que...
Cada cop que et banyes, desaprofites 300 litres d'aigua?
Que quan et rentes les dents o fregues els plats amb l'aixeta oberta, llences 20 litres d'aigua cada 5 minuts?
Que evitant les fuites i reparant les aixetes que degoten, estalviaràs fins a 30 litres d'aigua al dia?
Que posar la rentadora o el rentavaixelles a mig omplir és llençar gairebé 100 litres d'aigua?
Que quan una aixeta goteja, desaprofites uns 2.000 litres d'aigua a l'any?
Creus que ens ho podem permetre? L'aigua té un valor incalculable. Si us plau, estalvia-la.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El telèfon 977-86-1232 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
El dimarts a les 8 del vespre tens una cita amb la música clàssica.
Benvinguts, oients de l'Espluga FM Ràdio, bon vespre, tas de clàssica.
Coneia ja com el Caríssimi i decidí estudiar amb ell per dedicar-se a la música.
Tas de clàssica, el programa que viatja en la història de la música a l'Espluga FM Ràdio.
Aquest quintet, La truita, de Franz Schubert, compost de 5 moviments.
L'època va ser gran. I nombrosos compositors, entre ells els més grans, Henry.
Tas de clàssica, amb Josep Maria Vallès i Antoni Saba.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons, per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats, o per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Última part del capítol 8è, text primigènit.
Els primers mesos vam poder estar a ser un pis d'una associació d'ajuda als refugiats bosnians que li buscava una feina per al setembre de professora i una guarderia per la nena, però encara faltava molt per al setembre i la Marta va començar a llançar currículums editorials i diaris. Era una dona d'empenta i no volia estar-se en braços plegats mentre vivia de la caritat. Va trobar feina de traductora a La Vanguardia. En el diari volien saber tot el que deien les televisions dels Balcans que rebien a través de la parabòlica i també havia de traduir articles dels intel·lectuals de la zona que eren publicats pels diaris serbis, croats i bosnians i que arribaven amb moltíssima dificultat i endarreriments a Barcelona. Era una feina mal pagada, però que li permetia estar en contacte permanent amb la realitat del seu país. Allò és allò el que ella més desitjava, tenir l'oportunitat de saber de primera mà què estava passant a casa seva i quina era la imatge que es projectava del seu conflicte. Sovint odiava els textos que havia de traduir, especialment quan eren del costat serbi. Al darrere de la seva retòrica amagaven les ànsies genocides i negaven la possibilitat de la convivència conjunta de les tres comunitats com havia passat durant més de 6 segles. Sí, bé, és cert que era una convivència feta a base de tombes i d'avenços i retrocessos, una convivència que és la dansa macabra de la mort. Altres vegades s'emocionava i fins i tot li caia alguna llàgrima quan llegia les paraules dels poetes bosnians lamentant la sort que havia de patir el seu país. La desaparició de la cultura, de l'encontre a la redacció, i va fer alguna bona amiga. Entre les noies de l'equip de correcció, les quals fascinava el domini perfecte que la Marta tenia de l'idioma, i sovint la convidaven a berenar els dies lliures, i es portaven de meravella amb la criatura que, de sobte, va passar a tenir tota una legió de tietes postisses que l'amanyagaven. De tant en tant, els dos germans podien parlar per telèfon, però eren sempre converses breus que feien més mal que bé. La correspondència també era una odissea i només una vegada varen poder enviar cartes segures. Fou el dia que decidiren jugar-se la vida al món i van amb els nois de la resistència que anaven a buscar munició. Aquell va ser el reportatge més aclamant de l'Everest John, el dia que va tornar al Holiday Inn. Després de tornar a travessar Lingman, es va guanyar la fama d'intocable. Havia sobreviscut al descent absolut de l'infern i havia tornat encara a l'horror més absolut del setge. Tothom el mirava d'una manera diferent i semblava que per primera vegada el periodista tenia sort. Totes les històries tenen un principi i tenen també un punt d'inflexió. I el 5 de juliol, un dia de calor xenofogosa, va arribar el punt d'inflexió d'en Frank. Aquell dia, un Frank tirador va provar un tret de 200 metres que va impactar a la perfecció el cor d'una dona que tornava amb dues bosses de la compra de cap a casa. Aquell dia, el dipòsit d'en Bodanovich i en Jones no anaren per fer-hi fotes i anaren a cercar la mare d'en Frank.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau, Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.